Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Comencen els debats temàtics de les eleccions municipals a l'Escala. El primer, ahir al vespre, va girar entorn a temes socials. El model de centre de dia o residència per a la gent gran i l'habitatge social van ser dos temes claus en aquest debat. Avui, segon lliurament dels debats temàtics, avui debat tècnic amb les àrees d'urbanisme, serveis i hisenda com a protagonistes. Intervindran aquest vespre a partir de les 8 el candidat de candidatura de Progrés, Josep Bofill, per Junts per Catalunya, Lluís Puig, per Esquerra Republicana, Albert Llach, per En Comú l'Escala, José Luis Gómez, i per Gent de l'Escala, Xavi Ballesta. Serà de 8 a 9 del vespre en directe per Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà. La Fira Arrels del Vi a Sant Martí d'Empúries escalfa motors amb el tast a cegues que s'ha fet avui al recinte arqueològic d'Empuritar. A partir d'aquest tast s'escullen els millors vins blanc, negre, rosat i dolç. Hi han participat 20 sommeliers dirigits un any més per Rafael Sabadí. L'Alfolí de la Sal, Museu de l'Escala, participa per primera vegada a la Nit dels Museus. Ho ha fet amb un espectacle multidisciplinar gratuït dedicat a Víctor Català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. S'han obert diferents equipaments, més enllà de l'horari habitual, una experiència que ha permès gaudir del patrimoni d'una manera diferent. I ens fem ressò també de la triple activitat de l'associació Temps de Dones a l'Escala. Al jaciment d'Empúries es feia una conferència sobre dones i treball a la Grècia Antiga. Es va aprofundir en una de les obres del museu i simbòlicament es feia xarxa de dones. Al bloc esportiu donem rellevància als campionats o les lligues assolides pels equips infantil B i benjamí B del futbol base de l'Escala. I parlem també del sènior femení del Club Bàsquet L'Escala, que es quedarà un any més a tercera catalana. Aquesta temporada no ha estat pels punts, ja que ha empatat a punts amb el Blanes, campió, però la Baraix era a favor dels blanencs o les blanenques. La Vall d'en Bas, que també optava el títol, ha quedat en tercera posició. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'una jornada amb recuperació de temperatures, tendència a la bonança meteorològica i tèrmica, almenys fins dijous. Nuvolades de tarda, sense descartar quatre gotes. Ara continua el Far, parlant avui d'abelles a l'interactiu, amb Marc Arumí, apicultor de Bellaires Empordanesos, Jordi Brull, president de la cooperativa apícola tarragonina, i Francesc Rivera, apicultor. Secció de ciència amb Antoni Curto. El preu del peix, sabrem com ha anat a la confraria de Sant Joan de Deltebre, connectant amb Sarai Fresquet, encarregada de la subhasta, i Dones del Mar, per acabar el programa, amb Maria Constenza, ictiopatòloga. El punt de les 7, next vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent. El punt de les 8, el debat tècnic, el debat electoral, de 8 a 9 del vespre. A partir de les 9, la franja musical, els dimarts amb Sendes, i Chelsea Hotel i Ruta 66. A partir de les 11, les reemissions. Per aquest ordre, del més calent a l'Aigüera, l'informatiu local i reemissió del debat. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Molt molest, molt indignat i molt enfadat per l'absoluta manca d'educació i dels sentits més bàsics de la democràcia que s'ha demostrat avui al Congrés dels Diputats. Independentment del que pensis, independentment de si estàs d'acord amb un o estàs d'acord amb els altres, això no es permet ni a les escoles de primària, que se'ls ensenya als nens que el primer que han de fer és escoltar els companys. Si això ho han de fer els nens, imagineu-vos què han de fer els diputats i les diputades, que en teoria són els escollits entre els més capacitats per tirar endavant el govern d'un país. Després la pràctica n'és una altra. Però la teoria diu que han de ser els més capacitats per tirar endavant el govern d'un país i que a més han de ser gent amb un cert bagatge, un cert nivell cultural i un cert nivell de coneixements per tirar endavant allò que se'ls hi posa entre mans. Si aquests són els que ens han de representar, ja us ho dic ara, que a mi no em representen. Hi ha una qüestió que és educació, hi ha una qüestió que és respecte, hi ha una qüestió que és que hi ha una cambra on el que no es pot fer és comportar-se com si fóssim en el pitjor i més baix dels parcs del barri més deteriorat socialment, de la població més deteriorada socialment. I això no es pot permetre. I per cert, aprofito, i no es pot permetre. I per això hi ha una presidenta, un responsable de la cambra, precisament per no permetre aquestes coses. I sobretot en una cambra on s'ha expulsat a gent per parlar en català. I on s'ha expulsat a gent per parlar en basc. I en canvi es permet que algú no pugui expressar-se en cap dels idiomes perquè hi ha uns altres que donen cops a la taula. Trobo que és vergonyós i espero que algú en prengui mesures. Comencem així aquesta segona hora. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Josep Pitarch. Avui en Josep ens proposa cuinar un entrant que diu ell que és molt fàcil de fer, ara ho comprovarem, i a més molt gustós, per tant, sinònim d'èxit. Una bona opció per oferir a casa quan vinguin convidats a fer un àpat amb nosaltres. Prenem la nota, aviam si amb això triomfem.
Bona tarda, avui farem uns entrants de tomàquet amb tonyina. És una recepta molt fàcil, molt ràpida i que sempre queda bé per no presentar l'amanida sempre de la mateixa manera, no? Tallem uns tomàquets d'ensalada amb rodanxes ben grosses. En posem, per exemple, 2-3 per plat. Una vegada tinguéssim aquestes rodanxes de tomàquet al plat, els ho posem una mica de maionesa per damunt. Podem fer nosaltres la maionesa si ens atrevim a muntar-la amb un mini primer, i després damunt de la maionesa posarem tonyina en llauna amb oli d'oliva per damunt. El que té de bo aquest plat és que la mescla dels sabors de la tomàquet amb la maionesa i amb la tonyina dona uns contrastos molt interessants dintre de la boca i queda com una presentació molt vistosa i molt bonica, no? Segur que si algú no l'ha provat us sorprendrà tant a vosaltres com també a la gent que el prove.
Doncs aquests tomàquets amb tonyina jo crec que sí que al final ens faran quedar bé.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Dades que diuen que el 70% de la pol·linització la fan les abelles, el 70%. I és evident que tenim un greu problema perquè les abelles se'ns estan morint. Vam començar a veure que ens desapareixien. Que cada vegada...
Això?
Bueno, no. Això és el que no s'ha de fer. El que acabo de fer jo és el que no s'ha de fer. El que s'ha de fer és marxar del seu costat perquè elles puguin seguir fent aquest 70% de pol·linització i, per tant, segueixin ajudant a la procreació de plantes, vegetals, que després alimenten animals, que després ens alimenten a nosaltres, que després... I vinga, i el cicle comença per aquí. De fet, el motiu pel que desapareixen és divers, i fins i tot jo crec que alguns encara a hores d'ara desconeguts. Però com està afectant això al nostre país, a les diferents àrees del territori, i com està afectant a la pagesia i als propis apicultors? Doncs volem saber-ho, i per això avui volem reflexionar-ne. Cristina Cantal, comencem. Vinga, per l'Empordà.
Doncs sí, mira, des d'aquí, des de l'Empordà, ens acompanya Marc Arumí, que és president d'Apicultors Ecològics Associats i també és apicultor de Vellaires Empordanesos, que és una empresa apícola doncs, situada al terme municipal de Garriguella, aquí a l'Alt Empordà, i es dediquen tant a la producció com a l'envasat com a la comercialització de mel i polen, i a més, doncs, des de fa uns anys són productors de mel ecològica. Bona tarda, Marc.
Hola, bona tarda.
Com està la situació aquí a l'Empordà?
Bé, doncs a l'Empordà, a part dels problemes doncs, que ha esmentat el company, també des de fa ja uns 5 anys tenim un problema afegit, que és el que tothom més o menys ha sentit dir, que és la vespa velutina, aquesta vespa invasora doncs, que ens està creant un problema real en la disminució de la població d'abelles.
La vespa velutina, que es veu que és absolutament criminal amb les abelles, els hi treu el cap, no? Els hi arrenca el cap.
Sí, el mal que fa aquesta vespa, com suposo que més o menys tothom ha vist imatges i el que fa és primer la capita i la que intenta és aprofitar la part abdominal de l'abella, que és on estan els nutrients, per alimentar les seves cries. El perill d'aquesta vespa, més que el número d'abelles que pugui matar, és l'efecte pànic que provoca en l'apiari, és a dir, on viuen les abelles. Per què? Doncs que s'emporti algunes abelles no és problema. El problema és quan hi ha molta vespa d'aquesta velutina davant de la piquera és l'entrada del rus de l'abella, se situen allà esperant que arribin les abelles doncs, que venen de recol·lectar nèctar o polen. Què passa? Que les que estan allà veient el panorama tenen por a sortir. Si això es va incrementant dia a dia, les abelles no surten, no van a buscar ni nèctar ni aigua i el perill de que morin per inanició.
En seguim parlant, presento més companys, me'n vaig a la zona del Garraf. Ivan.
Doncs avui també tenim amb nosaltres el president de l'Associació d'Apicultors del Garraf, una entitat que es va crear el 2014, però que amb els anys doncs els apicultors s'han concentrat especialment al Baix Penedès. Actualment són un grup reduït d'apicultors, els que treballen a la zona de Cunit, tot i que segueixen les mateixes pràctiques apícoles. En parlem amb l'apicultor Xavier Rivera. Xavier, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Insisteixes en que sou un grup reduït d'apicultors, però les pràctiques apícoles continuen sent les mateixes. En què consisteixen aquestes pràctiques? Com treballeu?
Sí, bueno, aquí és diferent. Aquí al litoral és molt diferent. És una apicultura molt poc productiva. Afortunadament no tenim encara, vull dir encara, perquè ja s'han avistat vespes velutines. L'any passat sí que es va veure algun niu per aquí, per Calafell, però aquest no és el problema. Aquí el problema és, a banda de tots els generals coneguts, no tenim tants agroquímics. Aquí, en tot cas, ja és una apicultura periurbana, perquè nosaltres estem amb el litoral entre urbanitzacions que estan molt a prop i queden poques terres, diguéssim, per elles. I aquí també sí que és veritat que els hidrons, per ser feia transhumància, i es venien aquí a Tarragona, més al sud, sobretot al Perelló, i després se les emportaven cap a dalt, cap al nord. Els hidrons són bons, però els estius són molt secs i no hi ha aliment, és a dir, és molt poc productiu. Nosaltres som d'una associació, perdona, no és del Garraf, va néixer aquí al Garraf, però és una associació que es diu Melisae, i fem poca producció de mel per consum propi quasi, diguéssim, i per poca gent, no? Però el problema més gran aquí potser és la pressió de l'abellarol, perquè hi ha un desequilibri. L'abellarol és molt maco, és un animal que està vull dir que s'ha de tenir cura d'ell, no es pot matar, evidentment, i clar, hi ha molta pressió aquí a Villarol.
Ara en seguim parlant, si li sembla, Xavier. Deixem presentar el darrer convidat i així posem qüestions en comú. Daniel, també acompanyat de gent que coneix el món de l'apicultura, no?
Correcte, ara anem cap al Perelló perquè sens dubte és el poble de la mel de Catalunya. En aquesta població del Baix Ebre s'hi produeix el 25% de la mel de tot el país i de fet és el municipi que té l'única cooperativa apícola de tot Catalunya, la cooperativa apícola tarragonina que agrupa els apicultors de la demarcació de Tarragona i ens acompanya el seu president, en Jordi Brull. Jordi, benvingut i bona tarda.
Bona tarda.
Perquè el Perelló, doncs, com comentem, té el món de l'apicultura té una importància important en l'economia local.
Doncs sí, no et sabria dir el que representa a nivell econòmic el poble, però hi ha bastantes famílies, directe o indirectament, que s'hi dediquen o hi viuen.
I aquí encara aquestes problemàtiques sobre vespes que ens comentaven des de l'Empordà o des del Garraf encara no han arribat, però esteu tement també que arribin d'aquí a poc.
Doncs sí, creiem que és un problema afegit que mos arribarà. S'està comentant ja esporàdicament algun niu que es troba per aquí o per allà, ja que veus que es va apropant, però de moment toquem fusta i encara no és un problema real per nosaltres.
Jordi, benvingut, molt bona tarda. Ara que us tinc a tots tres, en Jordi, en Marc i en Xavier, vaig fent preguntes i en tot cas me les aneu responent cadascú, indistintament. És a dir, no cal que deia, entrem en taula rodona per entendre'ns. Deixeu-me preguntar precisament sobre la vespa velutina aquesta, que em sembla que ha entrat pel nord, no? L'Empordà la tenen, em consta que el Maresme també ha arribat, el Garraf diuen que encara no i a les Terres de l'Ebre diuen que tampoc. L'entrada d'un animal així, l'entrada d'un insecte així, es pot aturar o si hi ha voluntat de fer-ho o això és molt difícil?
Bueno, si em permets, sí? Des de l'Empordà, crec que no. És un insecte que tots els que estan treballant amb això, especialment des de la de l'Associació Gironina d'Apicultors, i és un problema que ha vingut per quedar-se, com el cranc a la zona dels arrossars, altres espècies. Llavors, el que fem nosaltres, els apicultors, per protegir-nos una mica, perquè això ja se'ns escapa, doncs és trampejar al voltant d'on tenim els apiaris, i sobretot a l'època que estem ara, des de començaments de març fins a mitjans de maig. Aquest any segurament ho allargarem una miqueta per el tipus de clima que estem tenint aquest any, i l'objectiu és capturar el màxim de fundadores o mares possible. Aquestes mares són les que faran els nous nius, llavors el que volem és minimitzar. Però perquè us feu una idea, l'any passat es varen notificar, només apicultors que ho notificaven, unes 8.000 captures d'aquestes mares, entre Barcelona, el nord de Barcelona i Girona. Per tant, imagineu-vos els que se'ns van escapar i nius que s'han fundat per això. Per tant, és el que deia, és una espècie que ha vingut a quedar-se.
Déu-n'hi-do, Jordi?
A veure, hem de tenir en compte que no és sols un problema per a l'apicultura, és un problema a nivell social, a nivell de tothom. Estem veient que a Galícia, que és allí on està més arrelat ja, estan començant a haver-hi morts de persones. Vull dir, l'administració potser hauria de començar a posar-se les piles per fer alguna cosa de veritat.
Una pregunta, i això, ja sé que la pregunta semblarà molt absurda, segur, és molt absurda, però jo crec que és important. Les abelles no piquen. És a dir, les abelles, en principi, no és aquell animal que es posa a volar al teu voltant i si pot, et pica. Et pica les vespes, però no les abelles. Almenys això tenim entès.
Doncs sí, sí. A veure, les abelles tenen l'instint de defensa. Elles, si estàs passejant a la vora seu i tu no els hi dius res, elles no et diran res, però el moment que intentes posar-te dins el seu camp, és llavors quan has de començar a témer i marxar.
Xavier, que anaves a dir alguna cosa, endavant.
No, sí, que precisament per aquí, per conèixer la feina, que hi ha molta població, hi ha molta confusió, i moltes vegades ens truquen i hi ha molta confusió amb les vespes, com se la veien normalment, no baixa gaire per aquí, per la costa, no? I la gent té aquesta confusió, però no, realment no pica l'abella, no?
I l'altra qüestió que us volia preguntar, ja ens anem a costes més científiques i més profundes, però ara quan el meu company, en David, em posava aquest so d'abella, jo gairebé, de manera instintiva, he fet allò d'aixafar-la. Això no s'ha de fer, tampoc.
No, evidentment. Si et pot picar, si ella pensa que és una agressió, llavors normalment els moviments bruscos són el que fan, però això normalment també passa amb tots els insectes i animals, no? Excepte els mosquits, quasi que no van per tu, no?
Jo, si em permet,
sí, Xavier.
En aquesta època, que és molt comú veure abelles, doncs, fent aquesta tasca de pol·linitzar flors, us aconsello que les observeu, perquè és molt maco. Veureu que a distància, mantenint una certa distància d'uns 50 centímetres, un metre, ja veureu que no fan res i veureu com fan aquesta tasca, que és molt maca, i sobretot els infants també els podeu convidar. Això, no la toqueu, no la xafeu, no us farà res.
Escolteu, hem parlat de la vespa velutina, però, de fet, quan arriba la vespa, i em sembla que aquest terme ja l'he utilitzat abans, crec que era en Jordi, La vespa és un afegitó, és a dir, és un problema més als que de fet ja tenien les abelles, perquè han començat a desaparèixer, i almenys les darreres notícies que en teníem és que no se sap ben bé per què.
Doncs és una mica de tot. Tenim el factor químics al camp, que cada vegada són més durs i tot i que se'n prohibeixen alguns, se'n surten de nous. Tenim el factor radiacions, que diuen. Pot ser que els mateixos repetidors es confundixin i no saben tornar al rus. Tenim el factor temperatures. El canvi climàtic ens està fent la guitza del canvi de... Després ahir mateix anem en jaqueta i avui estem a 26 graus. I és un canvi climàtic que per elles també és insuportable. I són molts de factors.
Sí, però mira, si em perdoneu, ahir que va ser el Dia Mundial de les Abelles, va sortir una notícia de Baviera, a Baviera, perquè representa que tenen dades, i a Alemanya, en 27 anys, han desaparegut el 74% dels insectes. És una barbaritat. Vull dir, no, clar, evidentment, no és un problema de les abelles. L'abella és pot ser un indicador. Si l'abella que és benèfica i que és meravellosa amb el que fa, no?, ens interessa, però salvar a ella seria salvar també tot l'ecosistema. I allà, precisament, a través d'una iniciativa popular legislativa, cosa que està molt bé, han fet que l'Estat, diguéssim, faci la construcció d'autopistes florals, de corredors on les abelles i els altres insectes puguin viure, diguéssim. I això és molt interessant, a banda d'eliminar el més possible els pesticides, els agroquímics, doncs podem fer aquestes coses, no? Fent divulgació de lo beneficiós que és l'abella i, bueno, en fi...
Falta, precisament, iniciatives que les facilitin. La majoria de les abelles les teniu els apicultors o els apicultors només teniu una petita part de la població d'abelles que hi ha al territori?
És una petita perquè hi ha moltíssimes abelles silvestres que polinitzen, borinós com el bombus, que són magnífics polinitzadors. La veritat és que hi ha moltes abelles, no? En principi. La que nosaltres fem servir és la primerífera, que està d'alguna manera domesticada i tenim cura d'ella de manera secular, els apicultors. Intentem que sigui mansa, que sigui productiva i que produeixi mel o cera. I, en fi, i nosaltres tenim la primerífera hispànica, que és molt rústica i que és agressiva també quan la manegues dintre del seu rus, diguéssim, si no, no, i bueno... I...
Marc, a vosaltres?
Sí, bueno, t'anava a comentar en principi quan parlàvem els meus companys del canvi ratificar una mica el que deien, i és que antigament els pares o els avis et deien que les primaveres eren més llargues, era una primavera normal que permetia que l'abella doncs fes la seva feina es feien collites bones. Ara, com s'ha comentat, és que estem passant d'una setmana que no arriba als 10 graus a la segona que, com es comenta, estem arribant als 26. Clar, aquest canvi climàtic que sí és real i afecta moltíssim. Llavors, hem de pensar que l'abella no és l'únic polinitzador, hi ha molts d'altres, però els darrers anys sí que s'ha observat que la que està polinitzant més és l'abella, per culpa de la reducció dels altres polinitzadors que no tenim tan controlats. Què vol dir? Doncs que moltes abelles que tenim els apicultors estan fent la feina aquesta de polinització, que ara mateix les abelles polinitzen entre un 85 i 90% dels cultius, quan abans només era un 70%. Per què? Perquè l'altre 30% el feien altres insectes que feien aquesta tasca i que ara no els veiem als camps. I com s'ha dit, doncs, una gran part de culpa la tenen aquests insecticides sistèmics, que el que fan és d'un any o per un altre encara fan mal, tot i que les grans empreses químiques diguin el contrari, però és un fet i és així.
Però, de fet, la reducció de les ovelles és un... De les abelles, no, de les ovelles, de les abelles, perdoneu, és un fet recent, relativament recent. Fa tot just un parell, 3 anys, 4 anys, no fa més que se'n parla. És a dir, és almenys que se'n parla. Ara em direu, no, ja fa més de 15, però que se'n parli, almenys fa un ben bé 4, com a molt. Per tant, això, hi ha hagut aquí algun canvi significatiu, de manera recent?
Bueno, jo crec que el que hi ha és que és molt bo això, o sigui, no sé si els meus companys pensen el mateix, és una alarma social real perquè es veu el problema realment i és ara que se'n parla. Com tu dius, més o menys això, de 15-20 anys cap aquí, jo personalment he tingut mortandats d'entre un 15-30% anual, depenent de l'any de com venia. Hi havia un altre factor que tenim aquí instal·lat des de fa 35 anys, que és el de la varroa, que és un paràsit que també les debilita molt i que des de fa aquests anys doncs, ens obliga a tractar els ruscos i també va ser un gran pal per l'apicultura, aquesta entrada de varroa.
Jordi?
A veure, jo més que dir que ha augmentat molt la despoblació, jo crec que hi ha pics i oscil·lacions molt grossos d'abelles. Igual te trobes que tens les caixes a tope, com vas, i de cop te trobes que hi ha quatre abelles, ostres, que s'ha fet les abelles d'aquí. I són oscil·lacions molt fortes d'abella, per això ja és una despoblació, però encoberta, diguéssim, que desapareix l'abella.
Ja. Els pesticides ho neguen, les indústries químiques, moltes d'elles neguen que els seus pesticides siguin els responsables.
Suposo que és per interessos.
Correcte.
Però vosaltres... Jo aquí, perdoneu, aquí a Cunit, nosaltres com a associació fa 5 anys que tenim les abelles. Realment hem vist canvis, el que passa és que parlant amb apicultors d'abans, d'aquí de Capellades, de la zona de Calafell, de Cubelles, algú, sí que és veritat que tots diuen que han desaparegut i sobretot que ja no hi ha tanta producció de mel. Vull dir que els ruscos són més dèbils i a dures penes aguanten, no? Ara, les empreses que fan els pesticides, doncs, que diguin, no? Nosaltres hem fet iniciatives perquè els ajuntaments prohibessin el glifosat, que prohibessin els neonicotinoides, i són coses que, mira, que anem fent, no? Però, bueno.
Fem una cosa, ens aturem ara 3 minuts i després de 2 quarts incorporem algun projecte que s'ha presentat i seguim parlant de la supervivència de les abelles.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Potenciarem el turisme esportiu a través de la promoció de L'Escala com a destinació.
El recolzament a l'esport base serà una de les nostres prioritats.
Tenim una població dinàmica que cal seguir potenciant en l'àmbit educatiu, cultural, turístic, urbanístic i esportiu. Sempre tenint en compte que les persones han d'ocupar l'espai central del nostre projecte. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Per una cultura de tots i per a tothom. Tara, Amma, Mi-A, Mi-A, Mi-Cap L'Escala.
Per una gestió 100% pública del Cap L'Escala.
Per una economia diversificada i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una gestió.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques de acceso a la vivienda para hombres y mujeres.
Promourem polítiques de lideratge del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per L'Escala. En Comú treballem per L'Escala del futur. Vota En Comú L'Escala.
Fem L'Escala, eix vertebrador de l'Alt i el Baix Empordà. Fem L'Escala, passeig marítim i centre comercial dels pobles propers. Fem L'Escala de la natura, la pesca i els animals. Fem L'Escala on viure i treballar millor.
Fem L'Escala escoltant les veïnes i veïns. Fem L'Escala de la gent gran, dels joves, dels treballadors, dels pensionistes, dels de tota la vida i dels que acaben d'arribar. Fem L'Escala de les persones.
Fem L'Escala viva, dinàmica i projectada al món. Fem L'Escala de les entitats, de la cultura i del patrimoni. Fem L'Escala autèntica, orgullosa dels seus orígens i de la seva gent.
Fem L'Escala de punta a punta, des de cada barri, des de cada racó, des de cada centímetre. Fem L'Escala referent en turisme i comerç. Fem L'Escala marca de qualitat. Marca L'Escala.
Fem L'Escala feminista, sostenible, participativa i transparent. Fem L'Escala accessible, democràtica, pròspera i republicana. Fem L'Escala del futur. Només tu pots posar la llavor del canvi. Vota Esquerra Republicana. Fes L'Escala.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda, parlant de les abelles amb en Jordi Brull, president de la cooperativa apícola de Tarragona, amb en Marc Aromí, apicultor de Bellaires empordanesos, i amb en Xavier Rivera, que també és apicultor en aquest cas de la zona del Garraf. Pensava jo ara que si els pesticides són els responsables, això no només deu passar al nostre país, això deu passar a la resta d'Europa, també a França, a Alemanya. També estan desapareixent les abelles allà?
Hi ha una lluita feta, i a la Unió Europea està fa anys que es volen prohibir els neonicotinoides, i em sembla, perquè això és d'actualitat, perquè fan recursos, però vaja, de moment crec que s'han prohibit bastants. I desapareixen, que jo sàpiga, a Alemanya, a tot el món, vaja.
Marc? El problema, no sé qui l'ha comentat abans, que en prohibeixen 10, però és que continuen havent-hi 30 o 40. I ens vam trobar molts cops, això és informació de vegades de Greenpeace, ens havien passat, que els àrbitres de la Unió Europea, que eren els que delimitaven aquests neonicotinoides, resulta que alguns d'ells eren extreballadors d'empreses com Bayer, Syngenta, que són els mateixos que els fabriquen. Per tant, hi havia aquí una controvèrsia, i bé, no érem gaire optimistes en aquest sentit.
Per tant, diguéssim que no hi ha massa alternativa. Deia que hi ha projectes interessants. Un d'ells l'ha fet la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha creat un dels pocs centres d'abelles que hi ha a l'estat espanyol. És un projecte que està en funcionament a Còrdoba, que està en projecte a Osca, i que Catalunya és el primer culmenar que es fa d'aquestes característiques. Té 6 ruscs destinats a allotjar colònies estàndard, i que es pot modificar la configuració d'aquests ruscos amb l'objectiu de agrandir-lo i estudiar una mica el seu comportament. En volem parlar amb el director del projecte, el senyor Gerardo Caja. Senyor Caja, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
L'objectiu és preservar i estudiar per què moren les abelles.
Sí, efectivament, aquest és el primer objectiu que tenim. Un altre més parcial, conèixer una mica més la fisiologia de les abelles i sobretot en les condicions del nostre país.
Tenen sospites o no? Ara parlàvem dels pesticides, hem parlat abans de la vespa, aquesta, la vespa asiàtica, però tenen sospita de què pot estar passant?
Bueno, jo crec que és, com tothom està d'acord, un aspecte multifactorial, no? El que passa és que de vegades parlem d'insecticides, i realment és una preocupació, perquè, com s'ha dit, no només s'autoritza, sinó que hi ha variants i formes d'aplicació actuals que estan encara permeses i que donen encara problema. Però el problema és que nosaltres mateixos també, quan sometem a les abelles a condicions com, per exemple, el tractament contra la varroa, les sometem a elles també a unes condicions molt negatives per elles mateixes. No? Són aspectes com aquest és el que volem estudiar, perquè sembla que per defensar les abelles de la varroa estem fent servir també productes medicamentosos que són, en part, negatius per elles. I s'haurien d'optimitzar.
Estem parlant d'uns animals imprescindibles per la vida, però tremendament sensibles.
Sí, efectivament. Bueno, nosaltres, i així ho hem fet de vegades dir, no? L'abella en si mateix és un biosensor. Es poden fer servir per detectar presència de substàncies com metal pesats, insecticides, etc. Però és que, a més, és molt sensible a olors, és sensible a temperatures, és realment un animal molt sensible.
Aquí estic envoltat d'apicultors, evidentment molt preocupats per la desaparició de les abelles, i això que ells les tenen en un entorn controlat. Si en un entorn controlat ja els passa això, les que viuen a l'aire lliure, deu ser una locura.
Bueno, de vegades estan més netes, no? Però efectivament és un problema una preocupació general.
No sé si iniciatives com aquesta, Jordi, Marc, Xavier, són positives, ajuden sobretot a posar-vos en contacte, no? i a compartir informació.
Doncs sí, tant, és important. I a més és veritat que l'única actuació que has de fer obligatoriament a Vallès és l'aplicació contra la varroa. I jo també estic d'acord que s'apliquen a vegades medicaments que no sé si és bo o no és tan bo. Depèn molt també de com tu tinguis els ruscos, de la vigilància que has fet, de si estan sanes. Vull dir que hi ha molts factors a estudiar. I el maneig dels apicultors, la nostra responsabilitat també és molt important, evidentment. Hi ha pràctiques que millor abans es feien perquè les abelles, hi havia més abelles o estaven fortes, i en canvi ara és més delicat i hem de mirar tot. És la veritat.
Sí. I aquest és un dels objectius principals que volem fer, perquè ara tenim amb tècniques de laboratori la detecció de metabolits dels animals en el mateix cor de les abelles, no? I sembla que, com s'ha dit, si elles estan estressades per algun aspecte, com pot ser l'alimentació, la mancança de biodiversitat, tot això incideix en que la varroa i qualsevol altra malaltia, n'hi ha una altra també de bacterianes, no? I incideixen amb més violència.
Doncs, en tot cas, senyor Caja, que vagi bé el projecte, molt d'èxit, i que trobin una solució ben aviat, perquè em sembla que ens va d'un parell d'anys, no de gaire més.
Bueno, no ho sé si és tan urgent, no? Mm. I sobretot que nosaltres no podem donar probablement respostes tan ràpides, no? Mm. Però el que sí que per mi ha estat molt... un gran plaer tenir ràpidament aquí a l'Associació d'Apicultors de Barcelona al costat, fent costat de la nostra iniciativa, i realment jo espero que podem comunicar els nostres petits avanços ràpidament i posar-los en pràctica quan es vagi produint.
Doncs, Gerardo Caja, moltíssimes gràcies, director, que vagi molt bé.
A la vostra disposició.
Ara, a veure, molt bona tarda. Creieu, confieu en Jordi, Marc, en projectes com aquests?
Jo, de fet, ho agraeixo. És una mica d'investigació que sempre va bé. Feia molt de temps que no es feia res d'investigació amb abelles. La varroa, des de que es va fer les primeres investigacions, continuem amb els mateixos productes, pràcticament. Només estan les cases mirant pel seu bé, de fer els productes que a ells els interessin. Després, trobar algo efectiu i que no afecti molt a les abelles és el que fa falta. I la cooperativa, això ho agraeixo.
Marc?
Jo, per la meva part, igual. També tot projecte que s'inici en investigació sempre és benvingut. En quant als acaricides que s'utilitzen, sí que és veritat que de vegades no s'utilitzen com s'haurien d'utilitzar. Per què? Perquè aquests acaricides moltes vegades creen resistència, és a dir, s'aconsella que es vagin canviant, sobretot els químics, perquè si no poden crear l'efecte contrari, resistència en aquesta varroa, i que llavors arribi un moment que no siguin servibles. Per altra banda, els que tenim, jo que tinc dues explotacions, tant convencional com ecològica, en ecològic sí que es fan servir acaricides de, bueno, productes totalment biològics, però tenim la contra de que no són tan efectius com els químics. Llavors, el que hem de fer són més repeticions, i això vol dir més feina i més... bueno, entrar més al rusc i... El problema que tenim és que som un sector petit, llavors no hi ha gaire investigació com els altres. Si fóssim, doncs, productors de porcs o vaques, segurament ja molts dels problemes que tenim ja no els tindrien. Jo, això és una de les coses que sempre he dit.
I una cosa que ara, ja em canviant l'àmbit, però una de les coses que em sobta molt és quan vaig a tots aquests fires que hi ha per país, no, naturals i tal, la quantitat de mel que es ven. I penso, hi ha tantes abelles per fer tanta mel? Quin silenci.
Bueno, si em permets.
Quin silenci. Sí.
Hi ha moltes abelles, hi ha molta mel, i ara s'està centrant molt el tema en l'origen de les mels, i que fins ara, bueno, encara el tenim, ara sembla que s'està posant mans a l'assumpte, és de que, sobretot al consumidor, se li digui la veritat d'on ve la mel, perquè hi havia molta importació de mel forània, que no tenia res a veure amb la qualitat de mels que fèiem nosaltres, tant aquí a Catalunya com a Espanya, que són d'una alta qualitat, i d'alguna manera s'estava doncs, com enganyant el client. I ara hi ha un moviment que per mi és molt optimista, doncs, de que hi hagi un etiquetatge clar i que sàpiga el consumidor d'on ve cada quilo de mel que compra.
Per tant, afavorir la qualitat per davant d'algunes coses que no són el que realment s'anuncien, per entendre'ns. Escolteu una cosa, què hem de fer com a ciutadans davant de les abelles? I ho dic perquè és evident que la ciència s'hi ha de posar, la universitat s'hi està posant, és evident que vosaltres feu el que podeu i prou que feu, però també és evident que hi ha tot un entorn social que també hi té alguna cosa a fer i també té alguna cosa a dir i també hi pot col·laborar. Què hem de fer com a societats quan doncs, això, tinguem, per exemple, a la terrassa, no? Se'ns posa un rus d'abelles, no? Perquè ens ha vingut una abella reina, o al jardí de casa, o al barri, alguna vegada, per aquí al poble hem vist, no? Que de sobte et ve un rus d'abelles i en poca estona et colonitza un arbre. Què s'ha de fer en aquests casos?
Nosaltres aquí, a CUNIC com a associació, home, aquí els ajuntaments en aquest cas, la gent truca i es truca a nosaltres o truca a un altre apicultor, normalment perquè recollim l'eixam. Si no, poden trucar també a la bar, no? Nosaltres, els ciutadans, home, aquí justament a la costa, que hi ha tanta urbanització i hi ha tanta casa amb jardí, evidentment que està a la mà de moltíssima gent, pues, tindrà flors i no ficar, perquè això pot comprar-ho qualsevol amb un garden, té la línia ecològica i la que no és. I a vegades és de la mateixa empresa, perquè el món nostre és així, no? És bipolar, no? Però, bueno, que comprin i que facin un ús de la jardineria pensant en les abelles i en els insectes. I amb això jo crec que guanyaríem molt, és la veritat.
Marc?
Sí, bueno, també plantar, doncs, flors melíferes que siguin bones per les abelles, doncs això, sobretot les plantes autòctones, i com s'ha dit, doncs, al respecte, si veieu, si qualsevol persona veu un eixam d'abelles, no ha de tenir por, normalment un eixam no és agressiu, és un eixam que ha sortit d'un rusc i està a la recerca de trobar una casa, per així dir-ho, definitiva, i el que han comentat els companys, doncs, avisar doncs, a l'Ajuntament o l'encarregat, i segurament un o altre apicultor pot anar a recollir-lo i afegir-lo en un dels seus apiaris.
Jordi?
Hem de respectar les abelles i els apicultors. I en municipis que estan primant el turisme abans que qualsevol. M'he trobat en casos que hem de fer una cursa de muntanya, et passa la cursa per davant de l'arna, i o bé et fan traure les arnes, o bé tancar-les i putejar-les tot el matí perquè no piquin a ningú, o bé estar allí en un fumador per si hi hagués alguna cosa. I clar, la muntanya és molt gran, ha d'haver lloc per a tots, ha d'haver cabuda, però el peix petit és el que acaba pagant les culpes. Però això sí, respecte.
M'ha agradat molt el concepte de les abelles i els apicultors, eh? Que és veritat que parlem
és
només...
És que a veure, si elles estan en perill d'extinció, nosaltres anem detrás.
Sí, sí, ja ho sé. Mm. I és veritat, i d'això no se'n parla, per això reia, perquè ho he trobat real i rigorós. Escolteu, bueno, del turisme en parlarem un dia, perquè darrere del turisme ens ho estem patant tot, i jo crec que tot és un debat que ja comença a obrir, realment, si val la pena patar-los al país perquè vinguin quatre famílies o 4.000, més igual, a prendre el sol i a gaudir. Però és un altre debat. Jordi Brull, president de la cooperativa apícola de Tarragona, moltíssimes gràcies i molta sort, que es trobi un remei ben aviat.
Gràcies a tots vosaltres.
A reveure. Xavier Rivera, apicultor, també moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
I fins la propera, gràcies per acompanyar-nos. I Marc Aromí, apicultor de Bellaires Empordanesos, sort amb la vespa botulina i en tot cas que es trobi, com dèiem, també una solució ben aviat.
Moltes gràcies, un plaer haver compartit l'estona amb vosaltres.
Fins després, a reveure. Hem de prendre consciència, les abelles són el nostre futur.
Segueix la llum del far.
Anem a parlar de ciència?
De ciència, sí.
Bueno, hem parlat de ciència amb les abelles, eh? Antoni Curto, què tal? Com estàs?
Ja, però abelles de mar no hi trobem massa.
Molt bé, ja ho sé. Les vespes, vespes, no?
Bueno, els sidecars.
Els sidecars. No, hi ha una medusa que es veu que es diu vespa.
Ah.
La medusa vespa.
Bueno. Però avui parlarem d'un bitxo que...
Un bitxo.
Sí, i ara t'explicaré quin tipus de bitxo és. Primer et diré el nom. Sí, ja està bé. Primer et dic el nom.
Vale.
Has menjat mai tu un rovell de mar?
Un rovell de mar?
O una patata de mar? O una llima?
No. Què és això?
Ah.
Què és això?
No has menjat mai això?
No.
Bueno, no se't pot culpar perquè no les veuràs a les peixateries. Alguna vegada apareix algun de tant en tant. Això si tens algun amic que és pescador i t'emporta i tot això.
Què és una patata de mar?
Una patata de mar és l'organisme més estrany sota el mar que pots trobar.
Sí?
És com una patata, però saps d'aquelles patates de temps que han quedat arrugades,
sí,
petites, lletges... Sí. Pues una cosa, aguanta aquesta idea. Val. I ara imagina't que a sobre s'hagi... colonitzat per tota una sèrie d'individus, serpúlids, cargols...
Cargolets i
de
tal.
De tot. I vale. Algues i tot això.
Sí.
Fins i tot el seu nom de gènere que té aquesta la patata de mar, o rovell de mar, que s'anomena...
Sí.
Es diu microcosmos, el nom de gènere. Ah. Imagina, microcosmos, que vol dir té tants de bitxos enganxats que allò ja és un univers en si mateix, no? Molt bé. Hi ha molts organismes rars, no?
Sí.
Però aquest encara ho és més perquè és comestible. Perquè d'organismes no comestibles, d'això...
Sí.
I per què és comestible? Perquè a part que la part més cartilaginosa de fora que forma aquesta patata o aquesta ovoide... l'has de trencar, l'has de tallar, dintre apareix una part carnosa de color groc.
Ja
sé. I que és això el que es menja. Ara bé, tu em diràs, ha de ser boníssim. Doncs no. És la cosa més amarga que et pots posar a la boca.
Vols que et digui una cosa?
Digues.
Sí que he menjat patata.
Ostres, jo que veus, jo que creia que no.
Sí que he menjat patata. Però jo l'he menjat, és que ara ho he buscat per internet, ho he menjat sota el nom de bunyol de mar.
Sí, bueno, és de l'altre. Ai, perdona.
Sí, no pateixis,
també,
no pateixis.
També es diu bunyol de mar.
És molt bo. És molt amar.
A veure.
Fa molta angúnia. És a dir, la primera vegada que t'ho ensenyen fa angúnia, no? Perquè és com una mena de... Tu has sigut molt fi.
És
una merda.
Sí, home.
Marrón fosc. Que sembla una merda. Que quan s'obre per dintre, ja que és com anacarada i hi ha aquella mena de... Com te diria? És com una mena d'almeja groga, però més babosa que l'almeja.
Sí, bueno, no és...
Més babosa,
no,
més...
No és un lamelibranqui, ni és un pelicípode, ni és un gasteròpode. És un procordat.
Hòstia,
és com si et mengessis un fòssil.
Ah, sí?
És dels primers... És a dir, és abans dels cordats. Abans, els cordats són els precursors dels vertebrats, tots aquells que tenen una corda, que s'anomena... És la columna vertebral. Tots
sí?
Venim d'allà mateix.
Val.
Tots els vertebrats venim dels cordats i els cordats dels precordats. Mm. És a dir, és un fòssil de fa 300 milions d'anys, vull dir.
Ah, sí?
Sí. Vivent, clar, però no és un roc. Ara no desviem i et dic, perquè els queixals no aguantarien. Però cal entendre que és un organisme superestrany i, com tu dius, i bueno... Jo el vaig provar una vegada i vaig dir mai més.
Ah, sí?
Jo el vaig dir mai més.
perquè... et costa trobar-los.
Eh que sí? No el veus així una peixateria normalment. No. Gairebé és una qüestió personal que te'l portin, o algú que, mira, avui me n'han portat un o dos, i a tu et coneixen i te'l reserven, si t'agrada o tot això. Jo recordo quan la vegada que... És com passar un ritus iniciàtic, no? Si després d'això ets home.
Ja està.
Ja ets home.
Ja pot ser qualsevol cosa a la vida.
I em recordava el gust que té el tauró podrit d'Islàndia, que també
això
el deixen... que el deixen podrir, però te l'has de prendre amb aquavit d'aquell, que és 90 i pico de graus, perquè si no és que et destrossa. Doncs molt bé, veig que tens un gust molt potent. Doncs bé, aquests precordats, que els podem trobar aquí entre els 30 i 100 metres de profunditat, estan aïllats, viuen aïllats, són únics, però, i aquests com ho fan? Tenen dos sifons, no mengen, ells són fixes, i ells el que fan és filtren l'aigua. Tenen dos tubs que surten, un d'entrada i l'altre sortida. Mira que senzill que és. I un estómac, que van allí digerint tot això. I tu et vas digerint tot. I llavors, una cosa curiosíssima, que són dels pocs hermafrodites que també coneixem. Sí? Ells mateixos emeten les dos gàmetes, perquè com estan aïllats a vegades, es coneixen alguns microcosmos que sí que poden viure també més o menys junt, no massa en colònies, però que sí que poden estar. Però normalment estan damunt de sòls rocosos perquè estan fixes allí i van filtrant, són filtradors. I ja et dic...
I la seva feina és aquesta i el seu paper és aquest?
Com nosaltres, menjar...
viure...
Menjar, reproduir-se i viure. Ara reproduir-se ja es qüestiona una mica més, per tant, vull dir, menjar ja està. Per tant, poca cosa més fan, vull dir, com tots... I això anomenem vida, vull dir, que és el millor que hi ha, no? Vull dir, no hi ha res més, vull dir... Però el que sí que és curiós és que ja des dels temps dels romans ja es coneixien i eren molt apreciats. Perquè aquest gust amarg, que és allò que dic, allò que no és bo, perquè a tu t'agrada, perquè dius tindre un gust molt especial. Hi ha molta gent que realment ho segueixen i ho tenen com a aperitiu i tot això, i és molt provat, vull dir...
Realment sí. A veure, t'ha d'agradar, té un molt gust amarg. Profundament gust amarg. Si no t'agrada...
T'has de prendre alguna altra cosa després.
Si no t'agrada, no t'ho mengis, però... Sí.
Recorda que les persones, el gust dolç és el que tenim més desenvolupat a la llengua.
Molt bé.
I la marc el tenim per rebutjar, vull dir. Per tant, quan tu acceptes això, és que...
El meu nivell és baixíssim, ja.
No, és molt alt, molt valent, molt home, vull dir que... jo no entro dintre aquesta categoria perquè me'l van fer provar. Jo sabia el que era un precordat i el vaig provar per dir, mira, vaig a prendre un fòssil. No, perquè normalment no tens l'oportunitat de menjar-se celacans o trilobits o coses d'aquestes del passat, no? I és curiosíssim, no? Això. Vull dir, la reproducció, doncs, després tiren els ous, van fent, i es tornen una part que llavors comença a surar per ahí com a planctònic i després es fixa.
Correcte.
No? I llavors comença a créixer i es forma aquesta forma.
És un animal molt estrany, com les ostres i els musclos, no? Però que ara les ostres i els musclos, com que s'obren i es tanquen, i aquests no, aquests estan sempre allà dintre reclosos i ja està, és bàsicament tot panxa, no?
Sí, i panxa i gònades, que són els que tiren l'esperma i els òvuls. I el que et menges és això, que té un gust molt excipient, molt fort, i ja et dic, i la imatge no és una imatge, jo dic, per servir-ho en un plat i dius, ostres, què m'ha servit aquí?
No,
t'han d'avisar abans.
Sí.
Ara, mira, la gent, doncs, si vol provar alguna cosa que no ha provat mai, doncs és recomanable. No sé si estan... Fixa't que, mirant les coses, això, no se sap si està en perill d'extinció o no.
No se sap res.
No se sap res.
Sí?
Perquè no els van a pescar directament, no van a buscar-los.
No hi ha pesca.
Apareix.
No hi ha comerç.
Val. No, apareix. En les xarxes d'arrossegament, de sobte, doncs, els apareix un, pensa que al viure isoladament, doncs jo què sé, potser estàs dos mesos i no apareix cap. I, per tant, no té un comerç continu.
D'acord.
Potser un pescador va i n'agafa tres i... Bueno, i què en fan tres bitxos d'aquests, no? I, jo què sé, els regala als amics o se'ls menja ell.
Va. Escolta'm, de fet, i ara què dius d'aquests animals i parlem de la utilitat i una mica de la gastronomia, hi han animals marins que realment t'han d'agradar molt per menjar-te'ls.
Bueno, jo aquest el suposo que és un dels top 10, eh?
Però estan super mitificades les famoses ostres?
Ah, sí, sí. Bueno, però jo l'ostre, el problema és allò de menjar-te la crua, perquè és com un moc.
Sí, bueno,
és un gra, és com si estiguessis constipat bacterianament.
Exacte.
Però si tu te les fas així al vapor i tot això, jo penso que és un altre tipus de...
Sí?
Aquí hi ha la tendència aquesta de fer-la crua. En canvi, a França te'l fan al vapor i realment és molt diferent.
Sí, guanya. Jo l'he menjat de crua, al vapor no l'he provat
pues, mai. Si vas a França, que t'ho fan, o demanes que t'ho passin al vapor i tot això, veuràs que hi ha concreció de la part mucosa i, per tant, no té aquesta cosa. Però bé, és com totes les coses. Quan et diuen que hi posin una etiqueta a un peregrí, tu ets capaç de fer coses, malgrat que tu dius, per què ho he fet, això? Per què m'he menjat aquest moc o aquest d'això groc? Per què ho he fet, no?
Que no porta enlloc.
Hi ha coses més bones, sí, més teguments... Sí, però... Hem parlat de peixos, hem estat parlant amb el programa de peixos molt bons, però tocava parlar d'aquest, que... Bueno, que no és un peix, torno a repetir, és un procordat.
És a dir, que
és un fòssil.
És un fòssil i...
Vivent.
Són com els escarabats, ho ha sobreviscut tot, això.
Sí, bueno, s'han mort els d'això, però ells han anat, dintre de l'evolució, ells han quedat aturats.
Val.
S'han estabilitzat en el seu món i no han tingut necessitat d'evolucionar. Unes branques sí que han evolucionat, però aquests són dels tipus ascidis, polipals. Si aneu, per exemple, als ports o a les costes, els veureu que són formes així, com si fos un globus, com un globet petit, i estan enganxats a les roques, parents d'ells. Normalment la majoria no es poden menjar, però aquests sí. Bueno, sí, i de gustar.
Bueno, vosaltres mateixos, mira, us convidem a provar-los. Patates de mar o bunyols de mar, vosaltres mateixos.
O llimones, també es diuen de mar, o rovells,
sí. Vull dir,
tenen aquests noms.
Busqueu, proveu, i en tot cas, si no us agrada, no hi torneu, i ja està, no hi ha més. Antoni, moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
A reveure.
Adéu.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fomentarem el voluntariat i la cooperació.
Lluitarem contra la violència masclista, contra els delictes d'odi i l'assetjament.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de L'Escala.
Volem decidir.
2.
Canviem de sistema.
3.
L'habitatge és un dret.
4.
I la sanitat també.
5.
Dones lliures i valentes.
6.
I treball de qualitat.
7.
Ens volem de tots colors.
8.
Preservem el nostre entorn.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el momentíssim necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Pues el burro que come la paja.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I amb tu.